Racons de Sant Cugat. Descobreix-los amb Domènec Miquel.
Minuts per sobre de dos quarts d'una del migdia. Racons de Sant Cugat a aquesta hora amb Domènec Miquel. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Avui des de l'estudi i per parlar de l'ermita, mira, precisament de Sant Domènec.
No és ermita, és capella.
Capella de Sant Domènec.
Sí, a veure.
Doncs rectifico.
Perquè sigui ermita, hi ha d'haver hagut un ermità, una persona que visqui en allà.
Uh-huh.
I quan no hi ha una persona que hagi viscut en allà, és una capella. És una tipologia subtil, però és una tipologia.
Doncs ens anotem, per començar aquesta definició. L'ermita hi ha d'haver hagut, doncs, com és lògic, un ermità convisquent. Per tant, ho deixem amb capella de Sant Domènec.
Capella de Sant Domènec, sí.
On la trobem, per començar?
Doncs la capella de Sant Domènec està situada en la carena aquesta que fa de divisòria d'aigües entre el Llobregat i el Besòs. Per tant, està en la carretera que va cap a Rubí, a mà dreta, quan arribes, diguéssim, tu vas pujant, i aleshores hi ha un moment en què comences a baixar. Just en aquest canvi de rasant, és on hi ha, que és la carena aquesta que estic dient, doncs és on hi ha l'ermita de Sant Domènec, que, a veure, per fer-ho més entre no tothom, darrere de l'ermita hi ha el mercantí. Més aviat el mercantí que està a Sant Domènec que Sant Domènec en el mercantí, però bueno.
Sí, tu diries així?
Home, a veure, evidentment, diguéssim, si Sant Domènec és anterior, el mercantí que es construeix a Sant Domènec.
Sí, sí. Per tant, ben visible, i ara l'hem situada bé. Pensava que em diries algun nom d'alguna marca comercial, però no, mira, si hem dit el mercantí ja està bé.
No, home, sí, bueno, ja és una marca, però el que passa és que és una marca així, és com múltiple, no?
Exacte, i és una marca nostra, del municipi. Què hi trobem a l'ermita de Sant Domènec, o com la trobem actualment?
Bé, actualment està restaurada. Va passar la postguerra, diguéssim, doncs va ser una ermita que va quedar absolutament, bueno, una capella que va quedar absolutament, diguéssim, abandonada, i que va perdre, doncs, la teulada, es van trencar les voltes, en fi, etc. Vull dir, va quedar totalment, bueno, només quedaven les parets i això. I aleshores era un problema, perquè aquesta sempre ha sigut una capella privada, lligada a la casa de Can Mates. És a dir, era una propietat familiar, la família Mates, fins i tot, havien celebrat diversos casaments en aquesta capella pròpia, i aleshores, finalment, l'Ajuntament, fent unes compensacions urbanístiques, va passar a ser pública i va poder intervenir l'Ajuntament per restaurar-la, que van començar unes obres el 2006, que es van acabar, diguéssim, doncs, el 2008. Va ser una mica lent, encara que la capella no sigui molt grossa, ja saps que aquests procediments de vegades
són van per llarg. I si no hagués intervingut l'Ajuntament?
Doncs la veritat és que estava en un estat pèssim, en un estat pèssim. No és que les parets hagin de caure, bueno, o haguessin caigut de forma immediata, però sí que estava en molt males condicions. Sí, sí.
De quan data l'ermita?
Doncs és la una capella. Ermita... Sí, data...
Mira, li deies tu ermita ara, també, però...
Sí, 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 sí. És que al final, diguéssim, sempre acabes dient, però no és així. A veure, diguéssim, data de l'entorn de 1700, no sabem exactament la data de construcció perquè no s'ha trobat, documentalment, diguéssim, no s'ha trobat. Pel que sembla, en allà hi havia hagut una creu de terme, que seria la creu que després es trasllada a la zona on ara hi ha el Col·legi Joan Maragall, no? I aleshores aquesta creu quedarà suplida en aquell lloc per la capella. A veure, el dia passat que vam anar al Sant Crist, no?
Mm-hmm, allà a la Rabassada.
Passa exactament el mateix fenomen. És a dir, al voltant d'una població sempre hi ha un espai sagrat, i llavors aquest espai sagrat, de l'època medieval i, evidentment, diguéssim, doncs, arrels cristianes, es posen les creus de terme perquè són els llocs significatius. A veure, on està la creu de Collfabà? Doncs això, també a dalt d'una carena, no? A dalt un punt elevat on hi ha un canvi de rasant, no? que és el lloc, diguéssim, on es pot veure més. I en aquí passava, diguéssim, doncs exactament el mateix. Llavors, quan es construeixen, quan els mates construeixen aquesta capella, el que fan és traslladar la creu de terme en uns terrenys de la seva propietat, que és on hi havia les eres de Can Mata, que és el que és ara el passeig de la creu, que per això porta aquest nom.
Deixem que saludem un moment al Sergio. Sergio, bon dia, de nou.
Bon dia.
Aquest programa, Domènec, ja ho veus, ens hem de multiplicar i tenim feina al directe, tenim feina a la producció, però recuperem el conductor habitual de la secció.
Ja en teniu aquí, que estava en unes gestions, però vaja, ja m'he pogut acostar a una secció com aquesta, que al cap i a la fi, cada dijous, cada dia sortim al carrer i dic, hòstia, no me la puc perdre.
Així ho fem mama, no?
Clar, no, s'ha perdut els bons costums. Ja he anat sentint el que anàveu comentant. De fet, aquesta ermita de Sant Domènec és un punt clau per comprendre el camí dels monjos, poder.
Sí, de fet, diguéssim, a veure, el que s'anomena el camí dels monjos és un camí que transcorre al llarg de tota aquesta gran carena que dic que és la separació d'aigües, aquesta divisòria d'aigües. Per això, com que és una divisòria d'aigües, no travessa cap riera ni cap torrent. Com que sempre va, diguéssim, per una zona elevada, doncs no distingeix, no travessa res, no? Aleshores, aquesta carena, evidentment, no s'acaba en l'ermita, sinó que continua cap al Tibidabo. Tu pots continuar fins al, diguéssim, al cim del Tibidabo. Però quan arribes en aquest punt, aleshores tu el que fas és, si tu vens de la Mola, per dir-ho així, doncs trenques amb esquerra i aleshores segueixes una altra carena que ve a parar cap aquí al centre del poble i que ve a parar aquí en el monestir i que aniries continuant doncs fins abans d'arribar, just abans d'arribar a la Condiació, perquè abans allà et trobes amb un torrent, que és el torrent Chandri.
Déu-n'hi-do, doncs un lloc que em vistreia molta gent, que ho he passat per aquí, llavors per anar a la Mola, per tornar de la Mola cap a Sant Cugat, un lloc molt de pas.
Sí, quan es fa, diguéssim, aquestes sortides que organitza el Club Muntanyenc, doncs, per exemple, la ruta dels Tres Monestirs o aquestes coses, doncs, diguéssim, es passa sempre per aquí, pel costat de l'ermita, evidentment, sí.
D'altra banda, també ho comentava abans d'entrar al micròfon, em comentaves que és un lloc molt especial perquè va viure ben a prop la batalla del Francès.
Sí. En el dia del Pilar de 1808 hi va haver-hi una batalla important, tan important com va ser la batalla del
Blanc,
amb un mateix, més o menys, el mateix nombre de participants per una banda i l'altra, que eren aproximadament uns 3.500 per cada bàndol, El que passa és que la batalla del Bruc, com que va ser la primera que es va guanyar en els francesos, doncs és la que ha agafat més anomenada. Aquesta, com que era la tercera o la quarta, doncs d'aquestes petites batalles que es van anar guanyant en aquests moments, doncs aleshores no ha passat, diguéssim, en els llibres, i ha quedat doncs allò simplement com un afer local, no?
Sí. Home, un afer local, però déu-n'hi-do, perquè la batalla francesa es diu molt ràpid, però clar, el dia 12 d'octubre del 1808, una batalla que passés per Sant Cugat, clar, i que no se'n parli, és curiós.
Sí, va ser una cosa que és molt curiosa, perquè resulta que, esclar, els francesos que estaven acantonats a Barcelona el que feien era organitzar sortides per anar a buscar queviures a diferents poblacions, i aleshores van fer una sortida per anar a saquejar Granollers. Van saquejar Granollers, i una vegada doncs ja van tenir totes les vituallis de plegat, a l'hora de tornar van decidir que anirien a dinar a Sant Cugat.
Ah, molt bé.
Això era una cosa bastant normal, diguéssim, hi havia la fama del monestir i tot plegat, i això, llavors doncs, venien a dinar i a Sant Cugat, i després tornaven doncs cap a Barcelona. La notícia d'aquest desplaçament de tropes cap a Sant Cugat se'n va enterar al batlle de Caldes de Montbui, el qual va avisar en el general Càldegues, que estava a Molins de Rei, i aleshores el general Càldegues va organitzar un petit cos d'exèrcit de voluntaris, soldats i voluntaris, que van anar fins aquí a Sant Domènec i els van esperar a Sant Domènec. I llavors, diguéssim, doncs aquí va ser on hi va haver la confrontació. La veritat és que segurament la batalla l'haurien guanyat els francesos si no fos perquè els francesos el que ignoraven és que Càldegues havia incorporat un grup d'hússars, uns 300 hússars a cavalls procedents de Mallorca que havien arribat a la península i que es havien incorporat en aquest exèrcit català. I llavors aquesta cavalleria va ser decisiva en el moment doncs, de la batalla, perquè realment els francesos i la seva estructura i la seva forma, diguéssim, d'avançar i tot plegat era molt difícil de vèncer. Ara, front a la cavalleria això era una altra qüestió,
Per tant, aquesta capella ha viscut història.
Sí, 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 aquesta capella ha viscut història i, sí, 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 a més, diguéssim, doncs van perdre 4 canons els francesos, el qual, doncs, és una cosa important, també.
Sí. Des del segle XVIII que està aquí aquesta capella, clar, més enllà d'aquestes batalles, ara, quin tipus de vida feia la gent en aquesta capella? Quin paper tenia quant al poble?
No, 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 això era una capella estrictament particular de la família Mates. Aleshores, de fet, la fan entre dos germans, en Domènec Mates i en Baudili Mates. En Baudili Mates era el rector de Santa Creu d'Olorda. Aleshores, els monjos, no sé ben bé per quina raó, però els hi acaben imposant de que el titular de la capella ha de ser la Mare de Déu de la Pietat, la mateixa que hi ha a la capella de sota l'orgue, doncs d'aquí del monestir. I de fet és la Mare de Déu dels Dolors o la Mare de Déu de la Pietat. Això seria l'advocació titular d'aquesta capella. Ara bé, com que en Domènec Mates va pagar la construcció de l'obra i en Baudilí el que va pagar va ser el retaule. Cada germà diguéssim va pagar una part, no? Llavors en aquest retaule hi havia doncs la Mare de Déu de la Pietat en el centre i aleshores a banda i banda Sant Domènec i Sant Baudili, que per això eren els seus sants patrons.
Exacte.
El que passa és que, com que l'altre era un rector que no vivien aquí i tot plegat, i el que vivia aquí era en Domènec Mates, doncs al final es va anar coneixent molt més pel nom de Sant Domènec, que és el nom que ens ha arribat fins avui, no?
Exacte. De fet, quan la Penya Regalèsia es va ficar a restaurar aquesta... va proposar restaurar aquesta capella el 2008, que és quan es va acabar el projecte, diguem que la...
Sí, tampoc ja no era de la que sigui una iniciativa de la Penya Regalèsia. La Penya Regalèsia, diguéssim, el que s'ha cuidat després és de gestionar que estigui obert una vegada al mes i això.
Però, del manteniment.
Sí. No, no del manteniment, sinó de tenir-la oberta una vegada, diguéssim, al mes perquè es pugui visitar. Sí.
Ells van canviar igualment la imatge de la Mare de Déu de la Pietat i van posar-la a Sant Domènec. Van fer el canvi.
A veure, en el plantejament inicial que hi ha d'aquesta restauració, a dintre doncs, el que es fa és un programa museístic i aleshores aquest programa museístic no preveu en absolut que hi hagi cap mena d'imatge. Aleshores, en la Penya Regalèsia hi ha una sèrie de gent que volia que, tant sí com no, que aquesta capella tornés al culte. Que és com una mena d'absurd actualment, perquè tampoc no té cap mena de funcionalitat i tampoc no hi ha cap mena de necessitat i això, no? Al final van aconseguir que a través de les monges els hi cedissin una imatge de Sant Domènec i van acabar entronitzant la imatge de Sant Domènec com si fos el sant titular, que ja explico, diguéssim, que no és ben bé així, no és el sant titular, però bueno, sí que abans, diguéssim, hi havia sigut. L'acte es va fer un acte que ells van voler fer com una mena de benedicció solemne. La veritat és que moltes vegades és que no s'entenen ben bé les coses i què significa una benedicció solemne, no? Perquè una benedicció solemne implica que a continuació hi ha de venir, diguéssim, el culte. I per tant, el rector, que de vegades, mossèn Blai, és una mica també un pillo, no?, doncs el que va fer va ser una mena de cerimònia així d'estar per casa, que no és la benedicció solemne ni molt menys, però bueno, que va fer contents a tothom i que no implica cap mena d'obligació de culte ni molt menys.
Déu-n'hi-do. Doncs Sergi, ja veus, la capella de Sant Domènec, un d'aquests espais que ens faltaven per escollir, avui no ens hem pogut acostar allà, però vaja, no ens impedeix poder acostar-la aquí al Sant Cugat a fons.
Hem conegut la capella de Sant Domènec, hem conegut la seva història i hem conegut la diferència entre capella i ermita, més a més, que hi ha d'haver estat un ermità per poder-li dir ermita,
tot i
que al Domènec mateix se li ha escapat ermita.
Sí, sí. Només una anècdota per això que us explicava, diguéssim, de la família Mata. Sabeu que aquí a Sant Cugat hi ha un carrer que es diu Rovellats?
Sí.
Que va paral·lel a la via del tren, a la banda, diguéssim, del parc central i doblegat. El Rovellats es va casar amb una Mates i es van casar justament en l'ermita de Sant Domènec, en els anys 20, a finals dels anys 20, allà. I aleshores, és clar, diguéssim, va ser un casament molt sonat, no? Molt sonat, perquè a més, és clar, vull dir, és que l'ermita és tan petita o la capella és tan petita que no hi cabia, diguéssim, tots els llocs. Tota
la semblava gent, que estava tot el poble ficat.
Llavors havien d'estar, diguéssim, a fora i doblegat. I com que van venir, doncs, tots aquella colla de senyorats, mossos de Barcelona, ben vestits, ben arreglats, doncs, clar, tots els pagesos van voler anar a veure què passava, no? Sobretot allò les dones, no? a veure, com van vestides, i no, no, aquelles coses, no? I van tenir que establir un cordó de seguretat de Mossos d'Esquadra perquè no es barregessin, els del casament amb el poble que anava allà a xafardejar.
Allò que passava a Domènec i que segurament encara passa, perquè, avui en dia...
Sí, sí, només és la duquesa d'Alba, que no fa massa que es va casar, i també la que es va embolicar, déu-n'hi-do.
Bueno, un casament que hi va haver-hi aquí, allò d'un parell de la, del president de la Generalitat, aquí Sant Cugat, no sé si recordeu, en fi...
També
aquí
va passar...
Aquí al municipi també va haver-hi, diguéssim...
El poble s'aplega,
sí. Allò, perquè, anem a veure, no?, a veure què passa, no?
A veure el vestit de la Núria. Doncs, Sergio Domènech, ens tornem a trobar d'aquí dos dijous.
D'aquí dos dijous, sí senyor.
Per anar a voltar, a veure si aquell cop sí que podem amb la unitat mòbil.
Segur que sí, no fallarà.
Marxem a publicitat, gràcies Domènech.
Molt bé.
I tornem amb el concurs del Fabri per tancar ja el programa d'avui dijous.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.